Cementeri Sant Joan de Labritja, respectivament, i 13,8 i 13,4 es Mercadal i la Mola de Maó. I per acabar, informació de servei, tot just afegir que demà hi ha cursa d'entre Llosat i l'Heroi, que per això es tancarà la carretera entre dues localitats, la M21-10, a partir de les 9 del matí. També hi haurà vies secundàries com el camí de Raiguer afectades. Fins aquí el darrer butlletí horari de la jornada d'IV3 Ràdio. La informació tornarà demà de matí a partir de les 8. Continueu amb el programa Emblemàtics. Bona nit.
Més informació a ivetresnotícies.com. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes Emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a l'edició número 68 d'Emblemàtics. Ja ho sabeu, el programa d'IV3 Ràdio que cada setmana vos acompanya amb el testimoni dels qui regenten els petits establiments comercials de casa nostra. Establiments amb llarga trajectòria que han estat reconeguts justament amb el distintiu anomenat així mateix emblemàtic. En l'edició d'avui, és clar, toca conèixer-ne dos més, Joan.
Hola, Toni, com va? Així és. En primer terme, ens endinsarem en el taller i la botiga d'Alfareria Sa Teulera, de Santa Eulàlia del Riu.
Aquí encara mantenim un dels forns de llenya, o potser és l'únic que queda en peu aquí a Eivissa, un forn de llenya que es va muntar, un forn moro, de l'any 45, com dèiem, que s'ha fet, i actualment no el posem en marxa, perquè si no els vecins s'enfadarien molt, és la fumarella que fa això, i ara tenim forns... ja de gas o aire gas, que són els que usem, però sí que m'agrada mantenir-ho, i la part de dins, l'interior, la tinc una mica museïtzada, per dir-ho d'una forma. Tinc una petita col·lecció de ceràmica de tota Espanya, de molts artistes i artesans, i bueno, m'agrada conservar-ho. És una cosa que és guapa de tenir-la, no? De mantenir-la.
I després no ens n'anirem a Itàlia, sinó que ens quedarem a Mallorca, més concretament a Palma, per conèixer la història de la merceria La Veneciana.
Se va parar de mal de tunear els cotxes. I la gent que vol tunear la seva roba són els nostres clients. Per tant, si ets una persona de 8 anys que vols personalitzar l'abric que has comprat a Zara, pues molt vendràs a altres. I si ets una persona de 80 anys que vol fer el mateix, molt vendràs a altres.
Dos comerços ben vius i protagonistes, com dèiem, del programa d'avui.
Vetes i fils d'una banda i terra i fang de l'altra. En tot cas, passió per la bona feina. Emblemàtics, benvinguts, començam. Toca situar-nos sobre la història d'Alfareria Sa Teulera. No coneixem millor manera que fer-ho a través del retrat que en fa en Joan Maura.
Les terrisseries són espais on el temps sembla moure's a un altre ritme. La terra s'hi transforma en objecte a través de les mans, l'aigua i el foc. Recordar-nos que allò, que és essencial, sol néixer de la senzillesa. Cada peça de fang cuit és el resultat d'un diàleg silenciós entre la naturalesa i qui la treballa. La terrisseria no és només un ofici, sinó una forma de memòria. A les seves tècniques es conserven sabers ancestrals que han passat de generació en generació. Cada imperfecció parla del que és humà, d'allò irrepetible, i converteix cada tuell, plat o gerra en un objecte amb identitat pròpia. Aquests tallers també representen una relació respectuosa amb l'entorn. L'ús de materials naturals i processos artesanals ens convida a reflexionar sobre un consum més conscient, on el valor d'un objecte no està en la quantitat, sinó en la història i la durabilitat. En un món cada vegada més digital i accelerat, les terrisseries ens recorden la importància de crear amb les mans, d'esperar, d'acceptar l'error com a part del procés. Són un símbol d'arrelament cultural i de resistència silenciosa on el fang, humil i pacient, es converteix en testimoni de la nostra capacitat de transformar i cuidar allò que ens envolta. Un lloc que representa tots aquests valors i és també testimoni partícip d'aquesta memòria col·lectiva enfangada en cadascun de nosaltres és l'emblemàtica Alfareria Sa Teulera a Santa Eulària de Riu. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. La història del Ferreria Sa Teulera va començar el 1945, any crucial per a la història de la humanitat. Va culminar la Segona Guerra Mundial amb la rendició d'Alemanya i el Japó, després de les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki. Es van alliberar els camps de concentració nazis, es va fundar l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, i es van celebrar conferències clau com la de Yalta i San Francisco per reconfigurar el món. Aquesta mateixa reestructuració del món va tenir lloc mentre es forjava la història de Sa Teulera. Avui és la segona generació la que encarna tots els valors propis d'un ofici ancestral i és, a més, portadora d'una manera de treballar i de veure el món. Una generació personificada en Adrià Ribes, la seva dona Cèlia, a les quals seguirà la seva filla, Adrianna. Són els mestres del temps, la paciència i el treball que ens fa humans.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
El Ferreria Sa Teulera va néixer, com hem escoltat en el retrat, el mateix any en què va acabar la Segona Gran Guerra. El negoci de la família Ribes va començar amb molta voluntat d'una llarga vida dedicada al món del fang i als articles que en surten. A l'actualitat, com també escoltàvem en el retrat, són Adrià Ribes, na Cèlia Casanova, la seva esposa, i na Adriana, la filla del matrimoni, els que continuen donant vida i color al negoci familiar. Tots tres ens ajudaran a resseguir la història i les històries del Ferreria Sa Teulera. D'entrada, en Adrià referirà els primers passos de l'establiment i el perquè del nom de Sa Teulera.
La Ferreria Sa Teulera la va fundar un tio del meu pare, que ja era alferès, ceramista, que ja tenia una altra fàbrica més gran, actual de Lleres i Vicenques, el cofundador d'aquelles, i ell volia fer esmalts i va fundar aquesta petita alfereria, que és la que està ara nosaltres, com dic, alfereria familiar, la meva dona, està la meva filla actualment, i es va fundar damunt dels anys 40, deu ser damunt del 45, més o menys. I bueno, a través dels temps han passat molts alfarers per aquí. Primer va començar a venir gent de fora d'Eivissa. Uns anys volíem provar de fer esmalts, el que passa que no va acabar de lligar perquè la terra eivissenca que té molta calç i els esmalts pues, no van acabar de funcionar. I un senyor d'Alicant va estar pues, una anyada, a setmanar. Llavors va venir un senyor de centre d'Espanya, no recordo si de Toledo, de Talavera, per allí, i també va provar-ho, però no va acabar d'anar, i la continuació d'aquesta gent va ser un dels alumnes del fundador, que era en Joan Planells, en Daifa, un alumne avantatjat, quan va acabar el servei militar i li va proposar portar això, és d'Antoni Marí, en Frígoles, i en Frígoles pues, va estar aquí portant-ho fins als anys 90. Mentrestant, jo vaig néixer el 66, a la casa del costat, en Daifa em va dir, bueno, si això t'agrada i aprens ofici, això serà teu, tal. Jo era ben jove, però bueno, vaig començar a jugar per aquí dins, a aprendre ofici i això, llavors amb en Frígoles també com a mestre, i des dels anys 90 pues, ho porto jo. Aquí seguim fent la feina tradicional, la ceràmica de tota la vida, vull dir, unfabis, llibrells, cossiets, testos, i també fem, pues, treballem molt per encàrrec. Actualment, pues, els encàrrecs solen ser una miqueta diferents, ara es du molt, pues, tema l'empaneria, aplics plafons de llum, o sets per restaurants, o un altre tipus de material. Però, bueno, seguim fent les dues parts. Diguéssim, el tradicional i el que va sortint a partir d'aquí. Aquí encara mantenim un dels forns de llenya, o que potser és l'únic que queda en peu aquí a Eivissa, un forn de llenya que es va, bueno, que es va muntar, un forn moro de l'any 45, com dèiem, que s'ha fet, i actualment no el posem en marxa, perquè si no els vecins s'enfadarien molt amb la fumarella que fa això, i ara tenim forns ja de gas o aire gas, que són els que usem, però sí que m'agrada mantenir-ho, i aquesta part de dins, l'interior, la tinc una mica museïtzada, per dir-ho d'una forma, tinc una petita col·lecció de ceràmica de tota Espanya, de molts artistes i artesans, i bueno, m'agrada conservar-ho. És una cosa que és guapa de tenir-la, no? De mantenir-la. Pues jo sempre l'he conegut amb aquest nom, Teulera, que és un nom molt recurrent a les illes, sobretot a Mallorca, que n'hi ha pertot, i aquí també ho he conegut sempre com la Teulera, lloc on es fan taules, no? Que ara actualment se'n facin ben poques, però és l'origen del nom. Jo sempre ho he conegut així, la Teulera, l'alfereria la Teulera, i així ha quedat. No he volgut canviar res.
Podríem molt ben dir que en Adrià, d'alguna manera, estava predestinat i avisat per dedicar-se al món de les manualitats, de l'artesania i del fang.
Bé, quan jo vaig començar amb això, doncs, lògicament, quan ets un nen, quan ets petit, doncs, comença jugant, i sense dar-te en compte, doncs, vas aprenent, i si t'agrada, doncs, ja continues. Jo mai m'he plantejat fer una altra cosa, la veritat. Em van fer un torn ben petit. Quan tenia 6 o 7 anys, un torn de peu, jugant, van començar a practicar, i no tinc un record d'exactament com he après. Vull dir, ha estat un aprenentatge constant durant tota la vida. Vaig començar molt jove també a l'escola d'art, als oficis, que en Daifa estava de professor, i jo a l'escola d'art vaig entrar, que sap, bons anys, i feia dibuix artístic, modelat, esmalts, i pues, aquestes coses, sí, afortunadament, pues, se m'anaven bé. És una cosa important, no? Penso jo. I que t'agradi, sobretot, no? Tenir les ganes d'aprendre i tenir la il·lusió, no? Bueno, consells i recomanacions n'he tingut sempre, de tanta part d'en Daifa, que era un gran empresari, a part de ceramista, i d'en Frígoles, que va ser el mestre que més prop vaig tenir, no? La persona que portava aquí a la Teulera tants anys. Pues sí, vas aprenent de molta gent. Llavors també hi havia una altra persona, en Alejandro Moreno, que va estar també treballant una temporada per aquí, que també pues, era un bon ceramista i sempre em va de consells. Vull dir, un no aprèn només d'un mestre, un va agafant de molta gent. Bueno, és molt gratificant poder transmetre tot el que has après durant tants anys, crec que no m'ho importem, no? Transmitir-ho en els fills o a tanta gent que està interessada en l'alfereria actualment, perquè també dam classes, i encara siga de hobby, encara siga gent que no s'hi vulgui dedicar professionalment, però per lo menys de conèixer pues, el màxim d'informació possible, ja siga a fill o família, o ja sigui qualsevol persona que realment estigui interessada.
Entusiasta de la seva feina, com també ho són, de fet, la dona i la filla, n'Adrià reflexiona sobre la matèria primera amb què treballa l'actualitat, sobre els productes que en surten, i, és clar, també sobre el tipus de clientela de la casa.
Parlant de matèria prima, d'argila, abans, òbviament, aquí teníem les basses on fèiem el fang, teníem un molí, quan es feia, es molia l'argila seca, i llavors dins les basses es diluïa, es colava, i o sigui, es feia el procés des d'un inici, des d'un principi, des de preparar el fang, l'argila, després pastar-la, primer els peus i llavors les mans, llavors van les màquines, les amassadores, i els forns, no? I llavors ja la peça final. Actualment, pues, ja el mercat mateix ho demana, que usam molts de tipus diferents d'argiles, no? Ara mateix, pues, fas una vaixella, pues, igual pues, has d'usar un fang blanc, ja, no? O si fas un altre tipus de material, igual fa falta pues, una terracota, no? Un color més ataronjat o més roig. Llavors, ara ja compram les argiles fetes, ja pot ser de Barcelona o sigui de València, actualment estic usant de València, i són fàbriques que es dediquen únicament a fer matèria prima, no? Ara mateix, actualment, a la Teulera estan gastant una dotzena de fangs diferents, des de gres, de diferents textures, fins a fang roig, fang negre de manganès o fang blanc, amb una base de caolí. Vol dir que ha canviat una mica aquest tema. Sí, abans les argiles eren les locals, argila d'aquí, d'Eivissa, però ara ja pues, el mercat demana pues, una altra forma de treballar. El nostre estoc que tenim ara aquí, a part de ser fabricants, també som tenda. Vull dir que nosaltres tenim una gran varietat de ceràmica, inclús d'Andalusia, inclús de Mallorca. Tenim la cassola mallorquina, que sempre he pensat que és la millor d'Espanya. I el producte que més em vol gastar, quizás sigui tema plafons, tema làmpares, i també hem de pensar que la vaixella també és una cosa que s'usa cada dia, i també tenim bastants encàrrecs d'aquest tipus. I llavors pues, també pues, jardineria, testos, cosiets, i després hi ha pues, peces més decoratives, quizà menys. Quizà el que més estiga siga la peça útil, no? El que més en vol estigar actualment. El tema de colors i el tema de modes, pues, és com se roba. Es posen de moda unes decoracions i dos anys tira molt les olives i llavors es posen de moda els llimons o es posen de moda... El que sí que és cert que és la ceràmica tradicional, pues això no passa de moda. Vull dir, el color terracota, el color clàssics, això sempre estiran en marxa, no? Sempre s'emplearan. Però sí, aquestes decoracions sí que és cert que van canviant com s'ha canviat un jersei. Avui en dia la clientela és molt variada. Òbviament, com que duim aquí des dels anys 40, sempre ininterrompidament oberts, òbviament tots els illencs ens coneixen, però ja sabem els illencs com són ara, no? Vull dir, tant de francès, holandès com eivissant, quasi. I tenim, pues, de tot. Clients, pues, de totes les maneres. I també, pues, també feim cursos, o feim aquests workshops, que deim aquestes experiències, i hem tingut, per exemple, aquest estiu teníem els prínceps d'Aràbia Saudita aquí fent un curs.
Caram.
Vull dir que ha hagut molt, molt, molt variat.
Cada dia, en Adrià, na Cèlia i na Adriana fan feina com una sola persona per abastir les prestatgeries del negoci per a gaudi de la clientela. Tots tres treballen com el que són, una família.
Poder treballar 12 mesos a l'any és una cosa molt important. Ja sabem a les illes el problema que tenim d'estacionalitat, i aquí, pues, afortunadament, estem tota la família i treballem tot l'any. I sempre hi ha encàrrecs, o sigui, quan comença temporada pues, hi ha un tipus d'encàrrec, quan està a l'estiu, pues, estiu, quizà més tema comercial o souvenir, i cada època té el seu. Però sí, que estem molt contents de poder tenir feina tot l'any i no haver de tancar a l'octubre o novembre. Mateix, aquí la plantilla som familiars. Vull dir, la meva dona, la Cèlia, que està per aquí prop, i l'Adriana, que és la meva filla, que també pareix que vol continuar l'ofici, i ens els tres mos apanyem. El seu un treball un poc tècnic, vull dir, no pots agafar gent de fora perquè et posi a pintar, jo què sé, lloretes o molt menys tornejar, no? Que és una cosa bastant tècnica. Llavors, pues, mos apanyem entre nosaltres i així ho duim bé. I quan hi ha una cosa que no es pot fer, pues, no es fa i ja està. Bueno, de torner està amb jo i la meva filla, l'Adriana, i d'en classes també, doncs mos anem tornant, tant està la meva filla com jo, i na Cèlia, doncs, dona classes de pintura decorativa sobre ceràmica i tot el que sigui, doncs, decoració de fer, doncs, el que deia, no? Vaixelles o plats o bots o el que sigui, tota la decoració, doncs, la fa na Cèlia.
Bueno, pues, per exemple, avui és esmalt. Avui estic esmaltant unes peces que tenim que coure aquesta setmana i, bueno, això va una miqueta, depèn del dia, depèn de la demanda que tinguem. Pues, a vegades estic tornejant amb el meu pare o estan preparant forns o esmaltant, depèn una mica el dia. El que m'agrada molt és el que és la família, l'estar allí al seu costat, i bueno, m'agrada també veure molt el que és veure el meu pare treballar, ja que bueno, sempre l'he vist des de petita i sempre m'ha cridat l'atenció, i bueno,
sempre hi ha dos recierras, és normal, és que és normal, però bé, no hi ha problema. No hi ha cap problema.
Uh-huh. I teniu els rols ben distribuïts, no?, entre tots.
Sí, cada un tenim una feina, o sigui, totalment diferent. No hi ha... Després us coordinem per fer coses, però sí, totalment diferent. Realment és un orgull que pugui treballar aquí, fer coses creatives i estar a casa, i bé, molt bé, la veritat. Molt bé.
Bueno, exigents. Això va una mica a dia, suposo. Supos també la demanda que n'hi hagi o això. I, bueno, el que m'agrada molt, per exemple, de na Cèlia, la meva mare, és la paciència que té al explicar la seva, com ensenyar la seva pintura i, bueno, com pinta, ja que, bueno, porta molts anys pintant i això. I el meu pare, bueno, la manera d'explicar, per exemple, també m'agrada molt. I, bueno, veure pues, com té la destresa aquesta de fer una peça en molt poc temps, que en un futur m'agradaria també tenir-la.
En aquest cas, na Cèlia acaba de treballar amb un encàrrec específic i important d'una institució pública.
Eren uns portacolleres que era per a Ibiza Punt Travel, que era, bueno, que és qüestió de turisme. Era un regal que és el que feien en diverses coses de turisme. I bueno, ja està, eren portaculleres i les hores són bastantes perquè eren 100 i la veritat és que tot pintat a mà no és com els xinos que fan així pim-pam, pim-pam, és rap, és més lento. I bueno, ja està, no... Ja s'ha acabat, però ja s'ha acabat.
Per al Ferreries a Taulera, el component didàctic d'ensenyament del seu art és un pilar important.
El tema de dar classes ha sortit per demanda, perquè des de fa uns anys, no només a partir de la pandèmia, com es sol dir, no? Abans ja començava a dar classes aquí, sempre molt tranquil, que tenia dos turners més i venien uns, venien altres a provar, i sí que és cert que llavors, a partir de la pandèmia, pues, ha hagut un boom. No, jo crec que no només de ceràmica, sinó de tema de manualitats en general, i ja m'ho van posar en sèrio de classes, perquè la demanda era bastant gran. Actualment tenim 7 torns elèctrics i molts de dies estan tots complets, vull dir, i a diferents hores. Vull dir, hi ha demanda. Com dèiem, en que siga hobby, no vol dir que la gent s'hi vulgui dedicar professionalment, però sí que hi ha un interès per conèixer-ho, per lo menys. El perfil de l'alumne és sobretot femení. Moltes dones, l'edat sí que és veritat que hi ha de totes les edats, tenim alumnes de 20, de 40 i de jubilades, però sí que és veritat que la proporció és de 10 a 1, vull dir, venen 10 senyores per un senyor. No sé massa bé per què, però és així. Òbviament, hi ha gent que quan els veig tornats ja al principi, ja en veig alguns que sí que s'hi podrien dedicar, no? Que ja són bons alumnes, però que en seguida ho agafen, no? I llavors, pues, òbviament, pues, com tot, hi ha gent que per molt que ho provi, pues, se cansen, s'avorreixen, perquè és que no surt res. És com tot, no? Hi ha gent que dibuixa bé i hi ha gent que no dibuixarà mai en la vida, no? Pues el mateix. En el torn, sobretot, que és molt tècnic, veig gent que en seguida fa coses, i llavors hi ha uns altres que no. No hi ha manera. L'actitud és molt important per aprendre aquests oficis. I jo dic que si tens interès, et costarà més, et costarà menys, però al final ho aprendrem. A part de la gràcia que tingui cada un. Però l'actitud és molt important en els treballs manuals. I tenir interès. I vocació, aquí, també.
N'Adrià i la seva filla parlen ara de la importància del segell emblemàtic per a la taulera, sobre el relleu generacional i també sobre el futur del petit comerç.
És distintiu emblemàtic sobre... És un reconeixement, no? A tants anys que hagi estat això mantenguent-se, silla, tota la gent que ha passat per aquí i actualment està amb naltros i que no s'hagi tancat, i és un orgull, no?, que siguem aquí en marxa. Doncs jo que és una cosa guapa, és una cosa polida.
Ai, doncs molt contenta, perquè està bé que te reconeixen la feina, el temps, que has estat aquí i tot. És molt bonic que t'ho valorin. És la manera de valorar la gent que inverteix en el seu negoci i que realment dura, que és molt difícil avui en dia durar. I sí. Més com està tot.
Perquè la meva filla vull continuar, que la tinc aquí, que per cert està riguent, que ara es posarà. I en principi li agrada, està contenta. A voltes li dàvem una mica de canya, però bueno, per aprendre que espavilar. Bueno, jo penso que el futur pot seguir bé. Si hem aguantat tants anys, sí que és cert que, bueno, ja sabem la competència asiàtica i si és internet, les compres per internet, però sempre si fas un producte que és una mica personalitzat o per encàrrecs, tot aquest tipus d'allò que no es troba habitualment, pues jo penso que podrem aguantar les futures generacions.
Per acabar el reportatge, toca recordar anècdotes. I, és clar, el fang en serà clar protagonista.
Bueno, anècdotes, durant tants anys no n'han passat moltes. Jo, ara que me venguin al cap, bueno, aquí rebíem visites de turistes, amb excursions, amb autobusos, i una vegada, pues, jo què sé, m'ho va caure una senyora belga dins les bases de fang. I als anys 80 també se li va ocorrir a les autoritats pues, cremar aquí, no sé si van fer 2 o 3 tonelades de haixís en aquest forn. Sí, se va quedar la cosa bastant ambientada.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és patrimoni.
fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. La nit de Nadal entra en la galàxia nadalenca d'IB3 Ràdio, orbitant el Nadal amb Tita Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella d'una nit ben especial a la ràdio pública. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Iniciem la segona part del programa i ens situem respecte a les pinzellades bàsiques que escriuen la història de la veneciana. Les dibuixa, qui si no, en Joan Maura, a través del seu particular retrat.
Els comerços de merceria i llançaria són molt més que punts de venda. Són espais on la quotidianitat es troba amb la intimitat i on la tradició dialoga amb la identitat personal. A les prestatgeries hi conviuen botons, fils i encaixos que, encara que petits i silenciosos, sostenen històries de cura, reparació i expressió. La merceria representa l'art d'arreglar. Cada agulla i cada rodet parlen sobre la paciència, els sabers transmesos de generació en generació i d'una economia pròxima que valora el detall i el temps. És un comerç que ensenya que reparar també és una manera de resistir i de cuidar. La llançaria, per altra banda, es mou en el terreny de la intimitat i el simbolisme. No es tracta només de peces, sinó d'autoestima, comoditat i autoconeixement. Triar llançaria és moltes vegades un acte silenciós d'afirmació personal, on el cos es converteix en una experiència pròpia. Aquests comerços solen oferir alguna cosa que va més enllà de la talla. Escoltar, respectar i acompanyar. En conjunt, merceries i llançaries sostenen una forma de comerç humà, pròxim i especialitzat. Són llocs on el tracte importa tant com el producte i on el petit adquireix un valor profund. Comerços com la veneciana a Palma.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way?
La història dels fundadors d'aquest comerç va començar el 1938, any marcat per esdeveniments clau, com l'Axlus, anexió d'Àustria per Alemanya, l'expropiació petroliera a Mèxic, la primera aparició de Superman a Action Comics, la final de la Copa Mundial de Futbol on Itàlia va guanyar França i l'inici de l'expulsió massiva de jueus per part del Reich. Van passar els anys i la història d'aquest comerç creixia i canviava. No va ser fins a l'any 1989 que Pere Antoni Arbona, juntament amb la seva germana Xisca, la tercera generació de la família, va començar a regentar el negoci de la veneciana, un lloc que continua teixint històries amb paciència, afecte i amor.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
La història de la merceria palmesana de la veneciana l'escriuen dues famílies i un mateix destí, servir la ciutadania. En Pere Antoni, que juntament amb la seva germana Xisca conforma la tercera generació dels Arbona, serà el fil conductor per a aquesta fascinant història. D'entrada ens parla de l'origen del negoci i del perquè del nom.
L'origen de la veneciana realment són dues històries. Per una banda, és la merceria la veneciana, que pertanyia a uns tals Guiló, que eren germans fredins, i per l'altra banda hi ha la nostra història, la història dels Arbones, que el meu predí, després de la Guerra Civil, tenia una fàbrica amb un germà seu de teixits de Solla, i amb el crac del 29 tenien un soci que em llogava la bossa, i amb el Cràter 29 va fer fallida de la fàbrica. I el meu predatí, que per cert va ser el primer enginyer textil que va anar a estudiar a Barcelona, i això, sí, que era un home de ciències i un home de lletres.
El nom era Miquel,
Miquel Arbona. I ell va venir aquí a Palma i se va instal·lar aquí en el costat com a tenda de teixits, que realment hi havia la fàbrica Ponsa, crec que a Barcelona, i ell era conegut de Jaume Ponsa i li feia de representant, i a part de fer de representant va dir, mira, aprofitarem també per vendre qualque o altra cosa, i per tant va començar el meu predí a la tenda del costat com a tenda de teixit Arbona. Uh-huh. I la merceria que estava en el carrer del sindicat dels germans aquests, i van anar passant els anys i mon pare va compareixer en el negoci, i clar, lo que sol passar quan era jove amb empenta i tal, va veure que la merceria estava com a un poc abandonada, perquè eren germans fredins, ja majors, i ja estaven... Sí,
que s'havia d'impulsar.
Sí. I ell, a poc a poc, els hi anava comprant gènere, i ho venia fins que va arribar un moment que els hi va dir per què no me passau el negoci i en sortim. Mm-hmm. I així ho varen fer. I se va quedar la merceria, i aquest és el moment que la història de Cervona s'ajunta amb la merceria La Veneciana, i a partir d'aquí... Això que... Sí, crec que va ser els anys... Sí, no, així mateix va ser els anys 60, 70, i a partir d'aquest moment ja va ser quan ja van començar a funcionar, i mon pare va muntar aquí a la tenda que ara és el magatzem, la merceria, on hi havia la merceria, que era el sindicat, van muntar una tenda de roba, varen mantenir el magatzem dels teixits com a magatzem, com van tenir major, i davant varen agafar un altre local com a lanceria i aquestes coses. I clar, en aquell temps el problema no era vendre, el problema era comprar gènere per poder vendre. I lo que feies era comprar a 5 proveïdors, els hi demanaves 50 coses a 5 proveïdors i te n'enviaven 25. I clar, ja feies el càlcul de que te n'envien 25 i així ho tindries. Sí, perquè clar, no hi havia grans superfícies, no hi havia internet, i tot el que se venia venien al petit comerç. I clar, pues, un dia venien 60 o 70 jerseys i 40 calçons, i clar, si un dia van 40 calçons, en el mes necessites 1.200 calçons, i clar, les fàbriques sabien que podien fer, i clar, en aquell moment la pega era aconseguir gènere per vendre.
Miquel Arbona, el padrí d'en Pere Antoni, fundador del negoci, bé mereix un comentari sobre la seva persona.
Ell era... Sí, si nosaltres érem petits, se va morir quan nosaltres érem relativament petits, perquè se va morir des dels anys 70 i nosaltres teníem 7 o 8 anys. Però jo tinc que recordar del meu padrí, un home serio, i a part de que bastant instruït, perquè a Solla hi havia la veu de Solla, el diari Solla, i ell feia articles, i inclús va escriure un llibre que mos va de dedicar a sa família, i ja aproximadament el temps firmat seu, o sigui, ja tinc el meu llibre que me va firmar a mi, i tots els nets tenim el llibre aquest, que és una recopilació de converses xulleriques, que ell escrivia articles, si ara no sé si ben bé la veu de Solla o un altre, no vull ficar sa gamba, i arrel de tots els articles que varen dir, sí, fer una recopilació i varen fer el llibre aquest de ses converses.
Com va ser l'entrada en escena en termes de negoci dels dos germans, d'en Pere Antoni i de na Xisca?
Després varen compareixer la meva germana i jo, i en el final, com que era el negoci estava com molt escampat, perquè si confecció, merceria, lanceria, i varen decidir deixar la confecció, més que res per simplificar un poc, perquè clar, no pot ser per tot, a part de que cada vegada tot és més complicat i tot són pega i tot són mal de cats. I molt van centrar en la merceria i en la lanceria, que és on està mare. Bé, som llicenciat amb econòmiques i clar, si era fer feina a porta banda, inclús en un record que vaig anar a qualque entrevista de feina, i després, la veritat, no sé ben bé per quins 7 cèntims, o per allò de dir, potser en l'estiu, començar... bé, de fet, ja donava una mà a mon pare, d'això quan ets... sí, quan vol treure qualque... sí, quan vol treure qualque... sí, i venia, potser, me'n record, quan van començar lo de Siva, doncs... i has de fer llibres d'IVA, doncs ja feia llibres d'IVA, ho escrivia a mà, ja me diràs, si ara ho féssim a mà, seria de locor, vamos. I ho feies a mà, ho anava escrivint, i més que això, poc, te vas ficant, fins que, sense saber molt bé com, puto pum, ja ets. I quan ja ets, ja t'enganxa i fins ara. Això, que era que escrivies de ser, has de fer més hores que un rellotge, i així tot encara costa pena. Però això, o sigui, més que res, més que perquè mon pare no era de donar molt de consells, però bastava veure la seva manera de fer i prendre nota. El que passava abans és que era això, que les coses... sí, se suposava que feies feina i valia la pena. Entreies, me'n record quan a lo millor parlaven de lo millor el local del carrer sindicat que se lloga i en demanen tant. Pues tu ho pensaves, et demanen això, no? Jo em puc treure més del meu, però ara se pega és que dius, segons en treus allà, estàs allà amb plegades, veus a principi de mes que arriba i dius ja no està tan clar com fa 20 o 25 anys que deia no, em pot treure, ja ara dius que pensa o sigui, per empatar, fer més hores que un rellotge empatar, inclús hi ha pits que dius, cada any dius i mires a la meva fa 5 anys i dius, me cago, fa 5 anys veníem això i ara venem això i que sempre quan alces un poc el cap ve qualcú i patapam i el te torna a ficar aquí estàs sí, i més que això que tot és molt complicat per això d'internet, perquè clar, internet realment hem passat de competir amb el veïnat nostre descostat, que potser sí, també venia descostat o del carrer o del barri, doncs ara és que ara t'apareix amb un tio de Xangai o de Bangkok o d'allà i clar, arriba un moment que dius uf. I sí, està molt, molt complicat l'assumpte.
En Pere Antoni du a terme una feina en una merceria que bé es podria qualificar de femenina.
Durant una petita temporada vaig estar un poc més a la lanceria, que clar, que la lanceria ja és més... sí, o sigui que això que un home d'espai, que a mi no m'ho feia res, però clar, a lo millor la clienta li feia cosa, i clar, Quan a la major jo deia bon dia i posava una cara com qui diu i ara m'ha de despatxar aquest, però deia, no es preocupi, vendrà una lota i la despatxarà. Hi havia gent que inclús li feia gràcia i tot d'això de dir, perquè devien dir, mira, així sabrà que estic ben dotada. Sempre és una caixa de sorpresa, sempre hi ha qualque cosa que se torç, però més que res això és el que sol passar que una empresa gran diu, no, el departament de comptabilitat del departament de comptabilitat ja. Manteniment ja. Jefe de recursos humanos
també.
Sí. I clar, i vas posant, vas afegint a sa motxilla i d'un moment que mira,
pues, falten hores, eh?
Sí. I res, i és un, sí, o sigui, vas deixant coses. Vas per urgències, o sigui, sempre hi ha coses per fer i vas fent així, de la millor manera que pots. Entretengut ho és un rato llarg perquè no atures.
Aprofitam la visita a la Veneciana per saber sobre els productes, la clientela, sobre el potencial relleu generacional, i tot això acompanyat per la participació d'una estimable clienta, na Mercedes, mentre fa una compra en el negoci.
Hi ha tot tipus d'article de merceria, que inclús hi ha gent que venen aquí que els hi arreglem, li solventem el problema, que l'home ja ha tingut una enguinxada, per exemple, tens a sa jaqueta aquesta, se t'ha fet un forat, i clar, i ho vols una cosa que no se vegi, que t'arregli i tal, però és el que dèiem, si hem de ferrar una cosa aquí per tapar el forat, s'haurà de veure. Però no, hi ha gent que no, és que vull del mateix color i tal, i clar, jo tinc un blau marí, i el blau marí...
Ho ajustarem el que puguem,
sí,
no?
Serà un poc més clar, un poc més fosc. Hi ha gent que ho entén, però hi ha gent que no, però m'ensenyi, perquè ja vull el mateix color, perquè m'han dit que aquí ho trobaria, i dius... Senyora, jo li puc ensenyar el que tinc. No ho podem
fins
fer.
Fins i tot, manen aquests arranjaments, encara que no hagin comprat la peça, en aquest cas un
cassell... No. No, clar, perquè nosaltres no. Inclús la cremallera, no, sí que m'han dit que vosaltres arreglau, venen amb el carro que els hi ha fuit, vosaltres arreglau i ho posau. I ho posam, si ho podem arreglar, depèn de la cremallera, depèn de no sé què... com que em van dir que ho... Vale, però és que no... I més que res, això ha d'anar campejant un poc. I respecte, bé, en això el que tenim són botons, fils, botes, gues, i tot qual sí, se pot dir que qualsevol tipus de cosa de merceria, i també el que mos distingeix un poc en sos... en les grans superfícies i tal, a part de que també les grans superfícies amb el temps, com que no és una cosa rentable, perquè el Corte Inglés munta una secció de merceria i pengen quatre blisters, però clar, això no és merceria, són quatre penjarois. I en el final miren els números i diuen això treu res, i crec que han acabat per llevar-se merceria, i què és que fan? Diuen, volen merceria, no, ja vagin a la merceria la veneciana, que allà els atendrà. I clar, i la gent diu, que són d'amables del Corte Inglés, però realment què és que fan? A mi no m'amaregis doets, vés a merceria la veneciana i m'amaregelos ells. I mira, gràcies a les marejades aquestes, nosaltres subsistim, perquè si no fos per agraeixar-lo, a lo millor ja estaríem.
Suposo que parlant de clientela, Pere, sí que la clientela deu ser essencialment, o no sé si realment femenina, i en tot cas si és persones més majors, o també hi ha persones joves, no sé si també hi ha estrangers pel lloc on sou, ben bé al centre de Mar.
Sí, és que hi ha tot tipus de persones. Hi ha principalment gent gran, però no tampoc del tot, perquè això depèn de sa, realment és de sa merceria lo que cerca. Mira si sa merceria ja trobaria, no. Ell és sa gent, lo que realment... Bé, o sigui, nosaltres serim a sa gent que vol com a... Jo, bé, quan se va parar de moda lo de tunear els cotxes, i la gent que vol tunear la seva roba són els nostres clients. Per tant, si ets una persona de 8 anys que vols personalitzar l'abric que has comprat a Zara, pues mos vendràs a veure un altre. I si ets una persona de 80 anys que vol fer el mateix, mos vendràs a veure un altre. Per tant, tenim un espectre de gent, d'edats, que no... Que és això, que si ets una lota de 8 anys que vols posar-te un puny, unes rendetes, perquè amb això dels mangas aquests, que han vist en els mangas que duen unes rendetes en el puny, vendràs a veure amb mos. O sigui que realment la nostra clientela en tema d'edat és totalment, sí, ja t'he dit, des de 8 anys tenint el cara que comencen al millor un FP de costura, pues venen aquí, que en compren, i sent majors, que han cosit tota la vida, pues continuen venint. O sigui que realment relleu generacional sempre n'hi ha hagut, perquè, i més ara, amb això de les xarxes socials i això de l'imatge que és tan important,
encara més
perquè per fer veure que tens, que esteu a obrir, que és més bo, i canvies els botons i surts
acostumitzat,
i aquestes coses.
I parlaves de relleu, no sé si dins de ca vostra, Pere, no sé si tu i la teva germana teniu fills i si aquest relleu hi serà o amb vosaltres acabaria la història familiar.
Bé, tots som dins, tenim germans que tenen nebots i tal, però jo el que dic, que si que millor que no en tinguem, i si en tinguéssim, el meu consell seria fer una altra cosa, perquè això ja en tens la pipa plena, i més que res
no
això.
No volies per al teu fill, eh?
No. O sigui, no, val més. Bé, sí. Ara, això jo que has fet de funcionari, fer de 8 a 3 i ja vivir. I aposta. Arriba un moment que resulta que l'empresari és el coco, el dimoni i tal, i ja
això
està.
Això també
ja
fa mal, eh?
Sí, però és que arriba un moment que dius, jo, és que jo, un empresari explotador, ja més que un empresari explotador, me sento un empresari explotat. I aposta, però hi arriba un moment que dius, mira, la quantitat d'hores que fas per lo que en treus no val la pena. I més ara, que la gent cada vegada més complicada, la gent fàcil compra per internet i en altre mos queda la complicada.
Hola, bon dia.
Espera. Bon dia.
Hi ha un par de camisetas abanderado de
sí.
Maga corta.
Sí.
De estas que vienen como un poco afelpadas.
¿Afelpada talla?
De XL.
XL 56.
Sí.
Cuello redondo.
Sí, cuello redondo.
Ya se lo sabe, pero... Ya sabe... Sí. Li puc fer una pregunta, senyora, com a client? Si estem fent un reportatge per IB3 Ràdio sobre la veneciana.
Sí, dígame. Sí?
Perfecto. ¿Des de cuándo es usted clienta esto de la veneciana?
Yo creo que desde que vivo aquí, que hace ya 40 años, sí.
¿De dónde viene usted? ¿De dónde procede?
De Zamora.
Zamora. ¿Y cuál es su nombre?
Mercedes.
Mercedes de Zamora. ¿Y qué aporta a la ciudad y al barrio un establecimiento comercial precisamente como la veneciana?
Pues que encuentras de todo lo que necesitas. Ahora es difícil porque las tiendas son muy grandes y no son, no sé, igual están especializadas en algo, pero lo más nimio no lo encuentras, tienes que venir aquí. Y luego, pues, que es un trato más directo.
Eso... ¿Es usted cliente habitual?
Sí, no, a mí me gusta, y tanto aquí como en la de la mercería. La mercería también, uso más la mercería que esta, la verdad.
Pero también me han atendido aquí mismo, ¿eh?
Sí.
Y la última, ¿es usted consumidora también habitual del, no solo de la veneciana, sino del pequeño comercio en Palma y en Mallorca?
Bueno, de algunos sí, y del mercado sobre todo, del mercado del olivar.
La que tengo ahora es la de cuello pico.
Ay, pues más que no le gusta el de cuello pico.
La recibiremos porque la estamos esperando, porque ahora... Sí, como todo se complica y todo se globaliza, la casa abanderada lo compró una multinacional y ahora
tienen el almacén en Alemania y si antes estaba una semana, ahora están 15 días.
Bueno,
y el paquete está al caer. No sé si ir al lado incluso a pedir a ver si ja haya llegado el paquete. No.
Som a la Veneciana i aquest és un establiment emblemàtic.
El reconeixement del comerç emblemàtic no deixa de ser un orgull, inclús també avui de matí, quan pensava que tenia l'entrevista amb vosaltres, a mi, mirant el mostrador de la merceria, dic que fa l'any 2021, crec que va ser, me'l van donar la medalla d'or del Consell Insular.
A les prestatgeries de la Veneciana hi tenen una bossa de Pimeco amb unes frases sobre les bondats del petit comerç. En Pere Antoni ens les llegeix.
El petit comerç fa barri, fa poble, fa singulars i segurs als nostres carrers i ciutat. El petit comerç és proper i està a prop. El petit comerç forma part de la nostra història, de la nostra família. No tot és comprar. No tot es compra, millor dit. Tu tens la clau, mallorquinament.
Finalment, en Pere Antoni també ens aboca una frase referida a l'establiment que denota que un temps hi tenien absolutament de tot.
El que normalment solien contar de la merceria, que inclús ara encara, és que en els pobles eren molt coneguts, i el que solien dir és que si no ho té la merceria de la Veneciana és que no existeix. I perquè venien a demanar qualsevol cosa això i a vegades i el que me va xocar això, que en els pobles deien si no ho trobes en el sentit de la Veneciana o el vídeo.
Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és coneixement.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Amb la història de la Veneciana del centre de Palma arribam al final del programa, on també hi hem conegut les vicissituds del Ferreria Sa Taulera de Santa Eulària de Riu. Gràcies a tots dos per deixar-nos entrar a ca vostra. Aquest mateix comentari vos el podem adreçar a vosaltres, els oients, l'audiència d'aquesta casa i, en concret, d'emblemàtics. Per a vosaltres fem feina cada setmana tot un grup de professionals, un grup que encapçala en primer terme en Joan Maura en les tasques de retrat, de producció i d'edició. Igualment important, la feina a les vies del so de Toni Cardell, efectivament, continua sent ell, i en Rafa Andrés. Igualment, de Napolònia Huguet a documentació, de Joan Trias a l'assessoria musical. I la nostra gratitud, igualment, per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la peça titulada Pájaros de Barro, de Manolo García. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. tristeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos, hoy son pájaros.